Quan jo era petita, el Franco era viu i tots els nens anaven amb pantalons i totes les nenes anaven amb faldilles. Un dia els meus pares em van comprar uns pantalons i em vaig morir de vergonya perquè me'ls van fer posar per anar a l'escola. Era l'única.
Durant el règim franquista, les dones havien de ser submises, casar-se, portar fills al món, cuinar bé, anar a missa i, sobretot, no fer massa soroll. Si algunes s'atrevien a escapar d'aquest model, eren castigades. Avui, a les Dones i els Dies, parlarem amb algunes d'aquestes dones que simplement per no comportar-se com el manual de la perfecta casada van ser torturades i aïllades en centres religiosos disseminats per tot l'estat espanyol, també a Catalunya, i que van estar actius fins l'any 1985.
A Catalunya Ràdio, les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. No estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la.
Perfecte, no ens ho podien dir millor. La cantant guatemalenca Rebecca Lane ho canta molt bé. Per què no en sabem res d'aquestes dones que no van voler seguir el camí que els va marcar un altre? I sobretot perquè quan es parla de memòria històrica no se les reconeix ni ningú els hi demana perdó? Avui la sentirem.
Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba.
Com dèiem, quan pensem en les víctimes del franquisme, de seguida ens venen al cap les cunetes, els afusellats o els moviments obrers de represaliats. Però hi ha una realitat encara avui molt desconeguda. Amb què van haver de viure milers de noies joves del nostre país, que durant més de 40 anys van ser sotmeses a humiliacions i maltractaments per part del règim franquista. Adolescents tancades en centres i escoles religioses de tot Espanya sota la custòdia del Patronato de Protección a la Mujer, una institució que s'encarregava de controlar la moral de la població femenina. No confondre, amb la secció femenina. I d'això volem parlar-ne amb la Carla Verdés. Carla, com estàs?
Bona nit, Montse, molt bé.
Bé, doncs aquestes dones no ho van passar tan bé, no?
No, exactament. El Patronato de Protección a la Mujer va ser un organisme que va existir a l'estat espanyol entre el 1941 i el 1985. És important remarcar especialment el 1985 perquè no va deixar de funcionar fins 10 anys després de la mort de Franco. Era una institució que depenia del Ministeri de Justícia que presidia Carmen Polo, no sé si et sona.
Sí, em sona d'alguna cosa.
I que es dedicava a reeducar noies d'entre 16 i 25 anys considerades rebels.
Clar, la pregunta és, quin era l'objectiu que se suposava que tenien?
Mira, l'objectiu del Patronato era, textualment i segons el decret fundacional...
Dime-lo en castellano, eh?
T'ho diré en català, perquè estem a Catalunya Ràdio. Sí. La dignificació moral de la dona, especialment de les joves, per impedir la seva explotació, apartar-les del vici i educar-les en els ensenyaments de la religió catòlica.
Necessitava una mica de castellà per fer-ho sentir-me més propi, però vaja, això és el que deia el Ministeri de Justícia. Però què era en realitat?
Mira, ho explica molt bé Maria Palau, que és periodista i coautora amb Marta García del llibre Indignes hijas de su patria, que sortirà aquest mes de novembre.
S'acaba convertint en una institució, en un mecanisme de control per tal de parar, no? Per tal de vigilar totes aquelles conductes sempre de dones, de joves i de xiquetes que transgrediren aquest model de dona que va imposar el franquisme, aquest model de dona únic.
qui entrava en aquests reformatoris que aparentment eren escoles i, sobretot, quin eren els delictes que es podien cometre?
El patronato s'hi arribava de moltes maneres, des de batudes policials fins a denúncies per part dels veïns, els mestres o la mateixa família. Et podien denunciar per perdre la virginitat, per portar la faldilla més curta del que tocava, per arribar tard a casa un dia o, fins i tot, per ser víctima d'una violació.
La majoria dels expedients que s'han trobat parlen sempre motiu d'internament i moralitat. No hi ha més detalls. Tenim xiquetes que portaven la falda molt curta, que fumaven pel carrer, que en els últims anys ja del franquisme començaven a participar en manifestacions o en alguna acció clandestina contra la dictadura. Tenim també xiquetes lesbianes, tenim xiquetes que o dones que perdrien la virginitat o que mantenien relacions sexuals fora del matrimoni o amb un home casat. També tenim casos de dones que van ser violades, eren elles les culpables, eren elles les que havien comès un pecat, les que havien provocat aquesta situació i, per tant, eren elles les que havien de ser internades, una per a corregir-les i redimir-les i dos per a apartar-les d'aquestes bones dones, no? D'aquestes dones que sí que seguien el patró de comportament per tal de no contaminar-les.
En la gran majoria dels centres, les noies, quan arribaven, passaven un test de virginitat. La Pilar Iglesias és doctora en filologia anglesa i autora del llibre Polítiques de repressió i punició de les mujeres.
Una de les coses principals era comprovar si havien tenido relacions sexuals. Dava igual que es que hubiera sido porque la hubiera violado alguien. Pero eso era muy determinante para que fueran a un tipo de centros u otros, puesto que como toda la obsesión es en torno a esa construcción de la pureza de la virginidad, es importante que no se mezclen las que han tenido relaciones sexuales con otras. La chica que se consideraba que no era virgen tenía muchas papeletas de ir a un centro más duro.
De todas un drama, no sé qué se ha pensado. La picara larga en amor no se han trigado. Pasa carita, agüita fría, venga papila, lo tienes al lado. Echa pa'lante con todo acordado, echa carraca. Pura la vida, duro el amor.
Sentíem aquesta dona, la Pilar Iglesias, que ha fet aquest llibre que es diu Polítiques de repressió i punició de les mujeres, i és un llibre que analitza justament, fa allò, una reflexió entre les lavanderies de la Magdalena d'Irlanda amb el patronat de protecció a la dona. Perquè ens hem passat tota la vida veient pel·lícules de monges que feien autèntiques atrocitats a Irlanda, però en canvi tenim el patronat aquí i no n'hem parlat pràcticament, no? Que curiós. De fet, clar, la pregunta és què hi feien aquestes noies al centre?
Mira, el funcionament dels centres es basava en tres úniques normes: el patiment, l'oració i el treball.
Les mujeres no solamente se las detiene y se las castiga, sino que efectivamente hay que reeducarlas. Estas chicas estaban sometidas a prácticas religiosas, estaban sometidas a trabajo, trabajo esclavo, bordando, cosiendo, haciendo prendas de punto, trabajando para el Corte Inglés, y sufrimiento. Tienen que hacer penitencia, y esa penitencia es someterlas a humillación, someterlas a castigos, someterlas a aislamiento, controlar la comunicación con la familia, con amistades, etcétera, por supuesto no poder salir, es decir, es un encarcelamiento.
Era en definitiva un règim carcerari, però sense haver comès cap delicte. El patronato també va estar vinculat amb els nens robats del franquisme.
En las embarazadas, una falta de atención a la salud, muy maltrato durante el parto y además un chantaje emocional desde el momento que entran para que cedan a las criaturas en adopción. Y si no las cedían, el patronato, junto con las cárceles franquistas, es el primer gran lugar de robo de bebés en España, porque, bueno, pues en más de un caso se les decía que había muerto, no podían verlos, etc. Es la antesala de lo que luego se sigue practicando también en los 60, 70, 80 en hospitales públicos y privados de robo de bebés.
Si algún día, hey, dones, ¿qué pasaría si un día s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixarem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una...
Us estem explicant això perquè volem explicar-vos què és el patronato, què hi havia darrere del patronato, perquè no se n'ha parlat gaire, d'aquest patronato de protecció a la mujer. I, Carla, què hi passava dintre? Se sabia què hi passava o no?
Sí, però tampoc no gaire. Molts pares, que a més van perdre la tutela de les noies quan ingressaven, no van arribar a saber mai què hi feien les seves filles allà. Simplement pensaven que estaven en un internat.
La població civil sabia que existia algún espai, algun reformatori en el que podien tancar a les xiquetes, a les joves que es portaven malament, a les xiquetes que transgredien la norma imposada, però va ser una mena també de silenci, una mica autoimposat, compartit, no?, per tal de permetre la pervivència d'aquesta institució. I al final és que estem parlant que va sobreviure fins a 1985. Franco duia mort 10 anys.
No totes les adolescents ho suportaven, algunes es van suïcidar i altres van morir en intents de fuga. El Patronato era fàcil d'entrar, però difícil de sortir-ne. Els pares que havien de recuperar la tutela tardaven mesos a aconseguir-la i moltes de les noies acabaven de dones al servei, botigueres o mestresses de casa.
Se sap quantes noies, hi ha números de quantes dones hi van passar?
No, de fet la falta d'arxius i les restriccions per poder-los consultar s'han convertit en un reclam constant per totes aquelles persones que volen estudiar l'organisme i també per les mateixes supervivents. No es pot saber quants centres podria haver-hi a Espanya, tot i que segons Pilar Iglesias calcula que uns 900. Tampoc se sap el nombre de noies que van arribar a passar durant els més de 40 anys que va estar operatiu. Sí que se sap, però, que la gestió d'aquests reformatoris anaven sempre a càrrec d'institucions religioses com les adoratrius o les germanes del Bon Pastor, ordres que encara continuen actives a dia d'avui.
Ninguna de estas órdenes religiosas ni ha cerrado el convento ni ha hecho un reconocimiento, una apertura, un ceder archivos, un ponerse a disposición, un pedir públicamente perdón por una violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Son las mismas órdenes religiosas que se han convertido en una especie de ONG y siguen atendiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad.
D'alguna manera, doncs, estem blanquejant això que vam fer. Per cert, oients, si teniu algun familiar, alguna persona que va passar per això, si vosaltres mateixes vau passar per això, 93201-7474 i també el correu de donesidies@catradio.cat. De fet, això que ens explicava ara la Carla no és un capítol d'un llibre d'història que ens vam saltar, sinó que té protagonistes reals. Moltes catalanes van passar per aquests centres de tortura, ho podem dir així claríssimament, i avui hem sortit al carrer justament per parlar amb elles, just davant d'un d'aquells centres que ara és un col·legi religiós concertat. Som al carrer Casanova, amb Consell de Cent de Barcelona. Avui hem sortit de la ràdio, perquè la història s'ho val, davant d'una escola, de l'Escola Mare de Déu del Roser. Una escola concertada que durant 40 anys va exercir com un dels centres del Patronato de Protección de la Mujer, que encara avui pertany a la congregació religiosa de les Germanes Adoratrius. I perquè ens ho expliquin de la millor manera i ens ho expliquin, com diuen en anglès, into the flesh, amb la seva pròpia car, doncs tenim aquí la Mariona Roca i la Maria Fors, que són dues supervivents d'aquest Patronato de Protección de la Mujer. Benvingudes a les dues.
Gràcies. Hola.
Quan diem això de en pròpia car, ho podem dir amb totes les lletres. És a dir, quan amb aquest eufemisme tant de l'època franquista en la que es parlava de protección a la mujer caída, una mica el que éreu vosaltres, no?, representa en aquell moment, per això vau acabar una aquí, per exemple, en aquest lloc on estem ara.
Bàsicament, jo crec que és que ni ens van donar temps que fóssim caïdes. Era ja una cosa com preventiva, fins i tot.
Éreu menors. Ara sí. Dèiem això de la mujer caïda, però en realitat éreu menors que simplement no entràveu, podríem dir, en la casella del que se suposava que havia de fer una dona de 16 o 17 anys quan pràcticament estàveu estudiant, no? Què volia dir això?
Això volia dir, precisament, que no entraven dintre del que eren els cànons que considerava el franquisme que havien de ser les dones. O sigui, naturalment, amb caràcter de gènere, perquè això no se'ls exigia als homes, sinó que les dones havíem de ser unes dones dòcils, preparades per tenir tot el treball de cures, de ser fidels, i sobretot també que havíem de ser les mares que havíem després de portar totes aquells ciutadans que figuraven que havien de seguir amb aquest sistema. O sigui, era un sistema naturalment patriarcal, horripilant, i sobretot, i que tenia tot aquest sesgue de gènere de que les noies havien de ser d'una manera determinada i tal com s'esperava que fos. Al mínim que t'escapessis una miqueta d'això, perquè hi havia tot el sentit també moral, o sigui, hi havia coses com que si les faldilles més curtes, que si els petons al carrer, o sigui, unes coses tan que dius, per això et podien arribar. Si algú, aquest algú podia ser qualsevol, et denunciava, podies anar a parar en un centre d'aquests, però no et feien cap judici. Tu ja entraves i ja està. Noies dels 16 als 25 anys.
Clar, això sí. Estem parlant de que vosaltres éreu les dues menors. Mm. La vostra rebel·lió, quina va ser? Perquè crec que tu, Mariona, estaves ficada en històries polítiques, però històries polítiques podríem dir una mica de pa sucat amb oli, perquè eres una nena, no?
I tant pa sucat amb oli, per favor. És que era res, però és clar. També depèn. A mi em van posant allà els meus pares. Venia d'una família molt de dretes, amb tota una història al darrere. Vivíem un ambient molt gris. Sí que era la gran, d'una família nombrosa, jo ja treballava i estudiava, o sigui, i vaig començar a l'Institut Maragall, i allà, clar, estudiava de nit, amb la qual allà hi havia un caldo de cultiu, de coses, i vulguis que no, et vas ficant, era quan es creaven les comissions obreres, quan es van crear doncs, altres grups més autònoms, etcètera, i vaig participar en algunes petites coses, no?
Fent pancartes,
fent pintades, fent aquestes coses i fent escapades, aquells salts que fèiem, que sortíem al carrer i a la que venia la poli te n'anaves
corrents perquè tenies 16 anys, no? I en el teu cas, Maria, per exemple, què és això tan terrible que vas fer?
M'agradaria que algú m'ho expliqués.
Encara no ho saps?
No, bàsicament l'excusa era... Jo també estava estudiant de nit, llavors...
Com se us acudeix, eh? És que això ja era perillós.
Sí, això ja era perillós. Allò típic, no?, quan tens 16 anys, que de tant en tant fas campana a classe, que te'n vas al bar i arribes tard a casa, o sigui, aquesta mena de coses. Súper greus. El problema venia, entenc ara, i llavors n'era semiconscient, que hi havia un personatge que tenia molta influència sobre els meus pares, i ho va veure com molt perillós.
Era un capellà?
Oh, i tant.
El capellà de la parròquia, per exemple?
Sí.
Estic endivinant, no ho sabia,
sí,
això.
Sí, exactament això.
T'he mirat, m'he concentrat.
Sí, aquest home tenia com una mena de fixació en mi, va arribar a l'abús, i llavors, a partir d'aquí, poc després, va ser quan em van tancar.
Què vols dir que va arribar a l'abús?
Doncs que va arribar a l'abús sexual. Hi havia un abús de poder previ, de tota una història anterior... Que, a veure, el típic que passa amb el cas d'abusos que és que hi ha una criatura desprotegida, hi ha un protector i després hi ha una altra cosa. Doncs l'esquema típic.
Com que suposo que tu no vas voler entrar-hi, és a dir, o no vas accedir a tot això, aquí comença la persecució per les dues bandes. En el cas de la Mariona... Els seus pares la denuncien, que ara ho diem així, però que els teus pares et denunciïn i et tanquin en una espècie del que era un reformatori...
Em van denunciar perquè me'n vaig anar de casa. I anar-me'n
de casa... Però te'n vas anar de casa?
Anar de casa degut a que, prèviament, anar-me'n de casa, naturalment ja hi havia anat en una repressió, durant un temps no em deixaven sortir, després, clar, m'havien de deixar sortir perquè treballava. Però si no, els dissabtes i diumenges, si podien evitar, pues igual no sortia, em deixaven a casa tancada i adiós. Però després sí que vaig tenir un estiu, que també estava treballant, que em vaig quedar aquí, quan es va acabar l'estiu vaig dir me'n vaig. I va ser en el moment que em van denunciar.
Perquè te'n vas... La tapadora, podríem dir, va ser un viatge a Menorca amb uns amics...
Me'n vaig anar a Menorca precisament perquè, com que me n'anava de casa, era més difícil, pensava que en trobessin a Menorca que no posar una mica de quilòmetres. I aprofitant un viatge a Menorca d'una gent de la Universitat de Barcelona, doncs m'hi vaig afegir. La policia em va detenir quan ja tornava a Barcelona, la Guàrdia Civil, concretament, em van detenir.
És bo que tenies un nom i tot de guerra, no?
Sí, era l'àlies que tenia. Bueno, me'l van posar ells, jo no ho sabia.
Àlies Mariona.
Sí, jo sempre m'havia dit Mariona, però ells van considerar que era l'àlies. Bueno, mira.
Ho estem donant per fet, però hem parlat d'aquesta escola, que ara estàvem aquí, Consell de Cent, amb Casanova. Potser diuen, què estaven tancades en aquesta escola? Sí. Cadascú estava tancada en llocs d'Espanya. A tu et van tancar a Madrid i a tu, Maria, et van tancar a Barcelona, no? Cadascuna la van tancar en un lloc. Eren escoles religioses portades per monges, on vosaltres què fèieu? Quin era el vostre dia a dia?
En el cas de les adoratrices, jo crec que els diversos centres d'aquesta congregació combinaven una escola externa i un internat. El que en deien un internat. En aquest internat no estudiàvem, no fèiem res. Hi havia molta gent... O sigui, els pares potser es pensaven que estudiàvem. No fèiem classes de res. El nostre dia a dia era resar, netejar, cosir, planxar i tornar a resar.
I treballar per la i treballar
I els,
fent
i els
feina,
tallers,
no?
Exacte. Els tallers que eren representaven uns ingressos per les monges.
I quin tipus de feines fèieu?
Jo és que me'n recordo molt poc. Jo recordo senzillament que fèiem peluixos. Però segurament havíem fet altres coses. Però tinc molt esborrat de la memòria moltes coses.
És significatiu, no?, que ho hagis esborrat.
Sí, és molt significatiu. Jo vaig viure amb molta por. Tot el temps que vaig estar aquí estava aterroritzada, absolutament.
Tu hi vas viure en aquest lloc on estem ara. Aquí hi havia una habitació molt llarga i dormíem aquí mateix amb totes les noies, no? Que eren més o menys totes de la mateixa edat, com dèiem això, de 16 a 25, i vas estar-hi 11 mesos.
Vaig estar 5 o 6 mesos aquí i després em van traslladar a un altre centre de la mateixa congregació, Sant Just d'Esvern. Per què m'hi van traslladar? No ho sé. Segurament per separar-me d'alguna de les companyes amb qui començava a tenir massa intimitat.
El que em comentàveu abans també és que tot i que estàveu juntes, que d'entrada, des de fora, sense saber res de tot això del patronato de la mujer, podríem pensar que són com unes colònies, en realitat us tenien absolutament aïllades, no? I no sí. Podíeu parlar entre vosaltres. Quines eren les normes d'aquests llocs?
En el meu cas, explicaré, o sigui, a la que hi havia un mínim d'acostament, concretament, hi havia una noia, que això me'n recordo, perquè també em passa que hi ha moltes coses que les he oblidades, llavors et separaven. O sigui, o la podien arribar a portar a un altre centre, o si no, com que dintre del mateix centre, en el meu cas, hi havia el que deien los hogares, que eren diferents espais, que eren en cada hogar d'aquest hi havia unes 18 o 20 noies, i que hi havia graus, hi havia de més restringits, i a mesura que anaves portant bé, figurava que anaves passant amb uns altres, que eren una mica millors, doncs al mínim que hi havia una mica de no sé, d'empatia, de comunicació, et separaven. O sigui, no podies parlar, jo no sabia ni qui...
Bueno, ni com noms, es deien.
Sí, sí. El nom, però sí. Poc, a part d'això, res més d'elles, perquè hi eren, perquè no hi eren, com era la seva família... Tot això, res, o sigui, inclús d'ajuda una mica emocional en moments determinats que es passava molt malament. Pues, res de res, o sigui, era una de les teràpies, eh? O sigui, estava molt ben pensat.
Maria, en el teu cas?
No només no sabíem res, sinó que jo sóc incapaç de saber els cognoms de les meves companyes. Jo recordo els noms de quatre, però de cognom només en recordo un. Això què passa? Que després, si vols reprendre el contacte, és impossible.
En realitat, vosaltres heu conegut la vostra història, perquè va haver-hi una exposició a l'Espai del Born, i allà doncs, vau conèixer altres dones que havien passat per aquesta situació. Però que si no vosaltres, era molt difícil que arribéssiu a trobar-vos, oi?
Sí, era molt difícil. Aquí hi ha la Consuelo García del Cid, que fa des del 2012, o no sé des de quan, que ha estat investigant tot això, una mica ve derivat d'ella, perquè a la taula rodona del Born hi era ella i hi era jo, i després va aparèixer la Mariona, que era per allà.
I que era el Mariona, que més, de tota manera, ella havia estat tancada a Madrid i tu a Barcelona, amb
la
qual no us hauríeu pogut conèixer mai, no?
No, jo vaig anar a la taula rodona i vaig sentir el seu testimoni i vaig plorar. Vull dir, va fer molt. Però jo, en principi, la meva línia va ser quan vaig decidir... Bueno, jo ho he fet dues vegades. O sigui, em va venir un escriptor i em va demanar si volia donar el meu testimoni, perquè ho sabia a través d'un amic, això, i em va costar molt decidir-me, però el vaig donar perquè va ser quan vaig dir és que això s'ha de conèixer, li vaig dir a ell, dic, i explica que si dono aquest testimoni és perquè se n'ha de parlar. I vaig dir, va, doncs som-hi, i a partir d'aquí.
I aquesta és una de les coses també més bèsties de tot això, que és que n'estem parlant ara com si fos una excepció, com si fos una cosa raríssima, però que quan parlem de memòria històrica no es parla de vosaltres.
No.
I això és el gran forat, no? Per què? Perquè sou dones, per què no es parla de vosaltres?
Per tot.
Perquè som dones i perquè érem menors...
L'església.
Perquè hi havia molts morts a les cunetes i perquè hi havia moltes dones adultes represaliades, empresonades, etc. Per tot això. I érem dones i érem menors. Per tant, quedàvem en últim lloc.
perquè també ha costat parlar d'altres represaliades del franquisme. O sigui, ara se n'està parlant i se'ls està realment reparant una mica tot el mal que s'ha fet a les presons de dones, però i amb altres, per coses que he fet a la vida de...
Sanatoris, també, llocs especials, no?
Especials i les presons i tot plegat. Però, és clar, nosaltres, o sigui, dones, que a més estàvem allà perquè figurava que érem dolentes i perquè ens havíem d'atreçar una mica, doncs això no cal, entens? O sigui, no apareix.
He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara.
Cadascuna té una història, una a Barcelona, l'altra a Madrid, però la qüestió és que vau estar tancades allà. Com surts d'allà? Quan surts d'allà? I com surts d'allà? No?
Això és difícil.
Què passa? Quan et donen l'alta? Ja no ets dolenta. Com
no,
va això?
Que jo vaig deixar de menjar. I al deixar de menjar, llavors ens va arribar un moment que els meus pares em fan tornar a Barcelona. Torno a Barcelona i vam buscar una feina, però jo ja estava molt dèbil, molt dèbil. Em vaig passar uns quants mesos a casa... i naturalment tampoc durien estar contents ells de què tal, i en tornen a portar a Madrid en un sanatori psiquiàtric. I en allà m'hi passo...
Els encantava Madrid, eh, casa
teva? No, és que hi havia una raó. La raó era que així t'aïllaven del teu ambient, o sigui, ja no tenies ni la possibilitat de que algú et vingués per la finestra o que t'intentés fer-te escapar d'allà. O sigui, com més aïllada, millor.
Clar, sanatori a Madrid, i al sanatori expliques coses increïbles en el documental, des d'electroxocs fins a això jo no havia sentit mai, però saturacions d'insulina, no? Sí. És a dir, xocs d'insulina perquè entressis en coma, com una manera de curar-te.
De curar-te i d'anul·lar-te.
Exacte. I a més, que això et va produir uns problemes de memòria molt bèsties.
Greus, greus. I he estat... Bueno, jo encara els tinc, aquests problemes de memòria. Clar que naturalment intentes anar traçant coses i intentant reconstruir i tal, però després de sortir del sanatori encara em vaig passar un any més a Madrid en un col·legi major de l'Opus, además, per veure si acabava de treure'm la prova de preuniversitari. Tot això era l'any 69-70, o sigui... Llavors, perquè és que estava completament... I he d'anar seguint tractaments per poder recuperar-me del que m'havien fet. Quan vaig sortir de tot això, vaig arribar a Barcelona, vaig fer uns cangurs un estiu, i quan vaig donar del cangur vaig dir, sabeu què? Adéu. I me'n vaig anar i em vaig espavilar jo soleta a partir d'aquí.
Per exemple, tenies un diari, perquè com et feia tanta por el fet de no tenir memòria, que ho anaves apuntant tot allà i que t'ha servit una mica per reconstruir què va passar allò, no?
És el que hem trobat,
no?
Sí. Jo no sé encara ni com l'havia guardat, de veritat, perquè n'havia fet d'altres. Però jo me'n recordo que si algun dia anava al cine, perquè tenia un tiet que era escolap i pedagog, que és una mica també l'ànima de que jo... fes tot aquest periple, que a vegades estava a Madrid i em treia al cine i m'apuntava les pel·lis que veia i els arguments de les pel·lis.
Aquesta no l'he trobat. Veure o no. Ja. Maria, i el teu cas, quan surts? Quan ja ets una bona noia?
Jo no he estat mai una bona noia.
Clar que no.
No. Entenc ara, llavors no ho vaig entendre, perquè igual com em van tancar sense cap explicació, sense cap previsió de termini ni res, de la mateixa manera em van treure sense cap explicació. Ara he sabut que hi va haver una persona que va intervenir i que va explicar en aquell senyor capellà i en aquells
pares,
pagesos despistats que li feien molt cas al capellà, que allò era dolent per mi. Que allò, perquè és clar, prèviament havia anat amb un psiquiatre que m'havia diagnosticat esquizofrènia. I aquest senyor va dir, si fos esquizofrènia, això no és bo. Crec que no és esquizofrènia, però si ho fos, li esteu fent més mal que bé. Jo crec que aquesta intervenció d'aquesta persona em va salvar. Però amb aquesta persona no hi he pogut parlar. És morta i no sé.
Bonita la mujer debe ser, callada se mira y se toca y no dice nada.
Després de tot el que vau viure allà, cadascuna amb la seva història diferent, com sobrevius? És a dir, com te tornes a la vida normal? No sé, teníeu malsons? És a dir, què és el que passa, no? Perquè és que no m'imagino.
Sí, sí, intentant tornar a recuperar i per sort, doncs mira, sempre trobes algú que t'ajudi una mica, perquè si no és molt difícil. Jo estava sola i tenia 10.000 pessetes i no sabia ni on anar, perquè a més amb tot això perds el contacte amb amics i tot plegat.
Però, seqüeles psicològiques? O...
Seqüeles psicològiques, sí, tot això. Jo penso que, clar, que et marca de per vida. No sé dir-t'ho com, però això està allà i d'alguna manera sí que et fa actuar i ser, jo crec, de... clar que t'influència, i molt.
Maria, com fas vida? És a dir, quan
com
ja...
pots.
Com pots, no?
Jo quan em van treure d'allà em van posar en una residència externa aquí a Barcelona i hi treballava i estudiava. Durant un any o així, durant un curs. El que recordo i el que em va durar molt temps... va ser la por. La por que allò es tornés a repetir i que anés a pitjor. I sobretot la por al psiquiàtric. Era el que més por em feia. Perquè quan estava tancada m'havien donat uns medicaments molt bèsties que no a vegades em queia, literalment. Vull dir, no, una cosa molt bèstia. I tenia por d'això. És a dir, tenia por de que em tornessin a tancar i tenia por de l'internament en un psiquiàtric. Com em vaig sortir? No sé, de mica en mica. Perquè, clar, aquí un dels problemes és que t'aïllen, llavors tot el grup de contactes que tenies es desfà, o no es desfà, però és una època de molt moviment en les relacions a les persones.
Imagina't que són unes edats que creixes.
Exacte.
Són edats de creixement. I el que t'han fet és tancar-te i no deixar-te...
Sí, perquè, clar, a més no podies mantenir contacte. Jo, personalment, potser hauria pogut escriure, però no volia escriure a ningú, perquè em censurava. O sigui, primer, hi havia una repressió lingüística. Havies d'escriure en castellà perquè poguessin llegir-te les cartes. I llavors llegien el que escrivies, per tant, no val la pena mantenir contacte amb ningú d'aquesta manera.
Que tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Algú us va demanar perdó de la vostra família? Com porteu
no.
aquest tema?
No.
N'heu parlat després?
No.
És un tema de conversa?
No.
Què, Maria?
Mira, jo vaig parlar-ne amb la meva mare molt breument quan va sortir el tema del Born, que a la premsa local va sortir, i llavors vaig aprofitar això per parlar-ne amb ella, però és que tampoc ella sabia gaire què dir-me. I amb la resta de la família no n'hem parlat mai, no?
En el meu cas, bueno, ara últimament que he dit alguna... Els hi vaig dir a les germanes i al germà que estàvem treballant amb això, amb la Marina, i que fèiem els buits i que sortiria aquest tema d'una manera més pública i tot plegat, doncs jo sé que hi ha germanes que no els hi ha agradat gens. I realment, i després per part de la meva mare només vaig lograr un dia que li vaig preguntar directament, perquè és clar, amb ell jo tampoc vaig mantenir ja una relació, o sigui, sí que vaig mantenir relació i anava per Nadals i anava per no sé què, però,
sí, però no,
no anava més enllà d'això, no? I llavors un dia sí que li vaig dir, per què em veu tancant allà? I em va dir, ens vam equivocar, li van caure 4 llàgrimes i nunca más se supo. I ja està.
En el teu cas, Mariona, tens la teva filla que està aquí al costat, la Marina, que si vols seu un moment, va, que et tocarà el rebre. Jo sé que va haver un moment d'intimitat amb uns vins, gràcies al vi en aquest cas, que un dia us vau deixar anar en un dinar amb una sobretaula i vau poder parlar d'això. Però t'ho va explicar quan, això, la teva mare, Marina?
Jo crec que vaig començar a ser-ne conscient, això, de mica en mica de parlar-ho. Tampoc em sembla tan estrany perquè, bueno, entenc que jo sent petita tampoc fos un tema com que es parlés, i llavors potser ja quan hauria de tenir 18 anys, 20 anys i es podien donar converses, no sé, més adultes i tirar més del fil, de començar a preguntar sobretot preguntar-li, ostres, i què recordes de la teva infància i com vivíeu allà al carrer del Call i com... I notar que hi havia uns buits, diguem, que per això el documental l'hem titulat Els buits, uns buits en la memòria, en la història, i a partir d'estirar d'aquest fil és quan la Mariona em comença a explicar, no, és que jo vaig passar molt de temps a Madrid, i llavors, bueno, Madrid per què? Pues perquè estava tancada, i això què era? I fins que no li poses nom i li dius, vale, això era una institució que es deia Patronato de Protección a la Mujer, que permetia que les noies estiguessin privades dels seus drets, amb la connivència de l'Església, pel tema de les seves famílies i tot això. Això ja li vam donar forma més tard, però diguem que...
Va costar molt o què? Una mica.
Bueno, no, anar parlant, no? I... però bueno, sabent que també era un tema que era dur també emocionalment i llavors que s'havia de fer amb cura, amb temps i també quan la Mariona estigués disposada.
Mariona, tu deies que sí que va costar, no? Que era una cosa que suposo que era com una pedra a la sabata.
Em costava, no? Alguna vegada ho explicava amb alguns amics. L'altre dia una amiga meva, molt amiga, em deia, home, al final puc seguir tot un fil, perquè en sabia coses, però no n'acabaves mai d'explicar-ho tot. I és cert, o sigui, si algun dia començava a explicar una mica, jo mateixa em frenava. Perquè deia, ai, ja, i ara que els explicaràs tot això, no? Tot, i que estaven allà, i que sortia, perquè a mi alguna vegada quan deia, és que a mi els meus pares, llavors jo em posava com una moto, i deia, ui, si sapiguéssiu el que m'havien fet a mi, no? Llavors aprofitaves potser aquesta mica de cosa, i deia, doncs, és que ho vam passar molt malament, no? Mm-hmm. Però em costava molt. He tingut que dir, s'ha de saber això s'ha de saber, i el testimoni pensa que saps que sempre, d'alguna manera, influeix en el teu entorn i has de pensar molt bé els passos que vas fent perquè tu te n'has d'adonar que això també comportarà també una sèrie de reaccions. Tot això ho valores, clar, naturalment.
I en el teu cas, Maria, també t'ha costat d'explicar-ho a la família, als amics, o ha sigut una cosa més que has pogut anar xerrant?
És que és una cosa estranya, perquè jo els primers anys després de sortir d'allà em parlava normalment amb els amics, amb la gent que coneixia, no? Era un tema que jo havia parlat sense problemes. Però una mica també arriba un punt que dius, per què has d'estar explicant sempre les teves pel·lícules, no? I has de tirar endavant. I el capdavall és una cosa que fa mal de recordar-la, que quan en parles la revius, etc. I llavors vaig estar uns quants anys que me'n vaig oblidar.
Ho vas tapar, vols dir?
No, ni tapar ni no tapar. Senzillament va desaparèixer del meu univers mental, com si no hagués passat, però no amb voluntat d'amagar-ho ni res. I llavors, què va passar? Que quan el 2015 s'emet als internats de la por i apareix la Consuelo explicant... Està explicant el mateix que em va passar a mi. O sigui, el mateix cas, no? L'única diferència era que ell havia anat a Madrid i jo estava aquí. Però era el mateix cas. Em vaig quedar molt... No sé. I em va tornar tota la història. Llavors, a partir d'aquell moment, vaig tenir ganes de tornar-ne a parlar.
Esteu aquí, n'estem parlant, això és important, però quin seria per vosaltres l'objectiu d'això, més enllà de destapar-ho, no? Que es faci justícia... que us indemnitzin d'alguna manera l'Estat, que d'alguna manera tirem a terra la barraqueta que té muntada encara l'Església, perquè tot això aquí encara funciona, aquesta església i aquest col·legi i el que hi ha darrere encara funciona. Quin seria l'objectiu?
Bàsicament que se'ns reconegui com a víctimes, que la llei de memòria democràtica ens reconegui com a víctimes, que s'investigui què va passar, que es creï una comissió d'investigació al Parlament o com vulguin fer-ho, però que s'investigui què va passar, que les congregacions religioses reconeguin tot aquest mal i que si no el reconeixen no tinguin accés ni a convenis, ni a subvencions, ni a... perquè és una cosa que han de reconèixer i han de demanar perdó. I no és just que la Generalitat estigui treballant amb elles com si tot això no hagués passat.
Totes aquestes congregacions actualment encara estan treballant, algunes amb dones, algunes amb prostitució, amb criatures, amb nenes, amb temes de tractes, se'ls hi reconeix, se'ls hi donen premis, se'ls hi donen subvencions, estan dintre del Consell de Dones i elles en cap moment han dit i han explicat res de tota aquesta feinada que van fer durant el franquisme.
Vaja, o sigui que d'alguna manera els estan blanquejant.
Sí. Completament. Sí.
Doncs, Maria Forns, Mariona Roca, gràcies per aquest testimoni. Estarem pendents de tot el que passi després d'això i algú digui, doncs sí, aquestes persones mereixen que estiguin reconegut tot allò que els hi va passar. Moltes gràcies.
Justícia, gràcies. I reparació seria el que demanaria.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
El que us dèiem, si us sentit aquesta entrevista i vosaltres vau passar per un d'aquests centres o algú de la vostra família o coneixeu una història, si us plau, escriviu-nos o truqueu-nos 93-201-7474, també a donesidies@catradio.cat, però també ens podeu enviar un correu a tota aquesta gent que està treballant amb això del patronato i que es diu represaliadespatronato@sindominio.net. Represaliadespatronato@sindominio.net. Molt important que doneu el vostre testimoni. La filla més de la Mariona Roca, la Marina Freixa, és directora de cinema i li està fent ara un curtmetratge sobre la seva història que es veurà aviat i es diu Els Buits. Així que estarem molt al tanto del que passa amb aquestes dones i la seva història.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
Ton pare tornava de sa guerra. No era un home qualsevol. No anava abastament alerta. Li deien Agamenón. A casa li feien una festa.
La Júlia Ojeda, com portava les classes de mitologia? Bé o no?
Sí, m'agradaven.
Ja sabeu que aquesta dona ve cada setmana a parlar-nos de llibres, és investigadora, crítica literària i té ganes de sempre doncs, recomanar-nos llibres. I avui, clar, veníem de parlar d'històries, com sempre, en aquest programa de dones, però on també es vinculen les filles i aquestes converses que tenen mares i filles. I avui el programa anirà una mica, o sigui, la teva part de programa també anirà una mica per aquí, no?
Sí. Bé, d'entrada, avui volia recordar que celebrem el Dia de les Escriptores, de les Dones Escriptores, i que per
tant... cada dia.
Que ho som cada dia, sí, exacte.
Perquè s'ha de treballar molt per escriure.
Sí, molt. I, bueno, volia començar amb aquesta cançó perquè parla del mite d'Electra, o del complex d'Electra, si vols, que és aquestes relacions complicades que les filles podem tenir amb els pares, no?, per això, per qüestions...
Perquè volem sempre que ens estimin, volem ser les seves nenes...
Exacte.
Llavors, tenim gelosia, exacte. Diuen de la mare... Això ho va dir Freud, però tot això s'ha d'inventar perquè el Freud, de veritat, que es va inventar tantes coses.
Bueno, i al final el mite d'Electra el que venia a dir és que Electra va tenir, va haver de venjar a la seva mare després de la mort del seu pare. Bueno, sense entrar aquí, però em servia per posar una mica sobre la taula els llibres que volia portar avui. Perquè des de temps immemorials, gran part de la història de la literatura versa sobre les relacions complicades entre mares i filles, pares i fills i viceversa, no? I m'agradaria parlar precisament d'això. Són dos llibres els que porto avui que tenen com a motiu literari, no?, doncs relacions complicades amb els seus progenitors. El primer es titula Diré que m'ho he inventat, de la Marta Marín Domine, que de fet acaba de guanyar el 43è Premi BBVA Sant Joan, editat per Edicions 62, i on explica la seva pròpia història de vida i explora una mica què vol dir ser mare i què vol dir ser filla.
Aquesta dona, perquè la situem, sí, és una escriptora que ja havia escrit altres llibres...
Sí, de fet, ella es va fer coneguda per haver escrit un llibre que es diu Fugir era el més vell que teníem, on explorava part de la història amb el seu pare i del passat del seu pare.
Sí, hi ha gent que va a teràpia i hi ha gent que escriu llibres, no?
Exacte, exacte. És una molt bona idea. De fet, cito una part del llibre que diu «Crec que la meva mare em pagava». Vull escriure un llibre, li he dit, sobre la meva mare. Li diu, la protagonista li diu a una amiga seva. I diu, vull escriure un llibre i començarà així. Crec que la meva mare em pagava. El més curiós de tot és que el llibre no comença així. O sigui...
A veure, m'estic embolicant. Això és el primer fragment del llibre?
No, això és el que havia de ser el primer fragment del llibre.
Ah, d'acord.
Això el lector s'ho troba més endavant. El que passa que tu, quan obres el llibre de la Domine, veus que et trobes amb un conte protagonitzat per la història d'una dona que es diu Emma, de qui no en sabem res més, que és una dona de classe treballadora, però que té aspiracions de ser actriu, una dona refinada, de descendència francesa, però que es veu atrapada per la seva condició de classe als anys 50, Barcelona, on l'únic que pot fer és cosir i cuinar.
Llavors, aquesta... Sona, portem tota la nit parlant d'això, del destí de la dona franquista, no? Ser el manual de la mestressa de casa perfecta, no?
Totalment. Aleshores, hi ha una part d'intentar explorar com la ràbia d'aquesta dona que no encaixa en aquells rols que doncs, la societat li ha atorgat, la projecta contra la seva filla. I el conte que obre la novel·la és molt bèstia perquè ens explica com la Emma passa de la maternitat, no, de parir, al psiquiàtric directament, que té dificultats per alletar la nena, això estem parlant anys 50, i que maleeix haver parit la seva pròpia filla.
I això també passa ara, el que passa és que llavors t'assenyalaven i et posaven com un rètol al cap, que de fet estic pensant en la història dels vertebrats, de la Mar García Puig, que també és col·laboradora d'aquest programa i que també ha escrit una història sobre com moltes mares, doncs, després de tenir els fills, passen èpoques de depressió, fins i tot en el seu cas, doncs, bordejant problemes psiquiàtrics i psicològics, no? I com és un tema que encara és tabú, imagina't als anys 50.
No, totalment. De fet, el que explica Domine és que també és un exercici literari per intentar entendre la posició de la seva mare i com això la va afectar a ella com a filla. No? Llavors és interessant perquè té aquesta primera part més literària, més ficcional, més de conte cru, però després el lector es troba amb dues parts pràcticament autobiogràfiques on Domine parla de la gestió de l'oblit d'una relació així amb una mare tan difícil.
Clar, després on tu col·loques això,
exacte,
no?
Va haver de marxar al Canadà, no? Va haver de posar-hi una distància física, no? Però al final el que em sembla més interessant del llibre és que bascula, no?, entre el rebuig a una mare, no?, violenta contra la seva pròpia filla, però també la justificació, no? I, de fet, aquest rebuig també és perquè a ella, com a filla, no li agradava haver tingut una mare grisa, depressiva, que volia tenir una altra vida la que tenia, no?
Però potser alhora ella, després del fer-se gran, ho entén perfectament, no? Perquè tampoc tenia massa escapatòria, aquesta dona.
Totalment. De fet, hi ha fins a un cert punt hi ha un gest com de justificació i d'agraïment, no?, per ser una dona que al final que volia era combatre les convencions i les imposicions masculines i cap al final del llibre ella mateixa li diu, no?, que és també com una espècie de testament literari, no?, com un gest d'agraïment cap a la mare, i li diu: "Em vas transmetre pocs sabers, caps dels quals tenia a veure amb aquells en què tu havies excel·lit. Ni cosir ni cuinar." És a dir, la mare no li va ensenyar ni a cosir ni a cuinar.
Home, quan portes tota la vida fent-ho, perquè no et toca, un altre remei, tampoc és algú que vulguis traspassar gaire, no?
Clar, però anys 50, 50-60. Sí. I diu...
Una valenta.
Diu: "Com si haguessis volgut apartar-me del món dels coneixements atribuïts a les dones. Jo havia d'anar més lluny, molt més del que t'havien limitat les teves professions. Havia de seguir el model de les teves actrius preferides del cinema nord-americà. Les valentes, les que no depenen de cap home ni de ningú."
O sigui, què vol ser, Lauren Bacall o fregar el terra? Doncs pues ja m'ho explicaràs. I d'una història dura de mares i filles, però que jo crec que també és resolta, no? Perquè les novel·les també serveixen per això. Suposo que l'escriure-la hi ha una mica de retrobament, no?
Sí, jo crec que hi ha un intent de retrobament, un intent també de fer públic allò íntim i allò privat i, per tant, també exposar-ho al món i també un exercici de catarsi, de purga. No?
Exacte, i després que jo crec que a les mares, tenint la situació que han tingut gairebé totes, els hi hem exigit molt durant molts anys, vull dir que també aquesta és una altra pel·lícula que ens hauríem de revisar, no?, del molt que exigim a les mares, sempre.
Sí, sí.
Ho dic jo, que no tinc fills. Escolteu, canviem de novel·la i ara em parlaràs d'un altre cas, però en aquest cas és la història... Sí que seria un Electra aquí,
sí,
d'una escriptora que escriu una novel·la sobre el seu pare. I quina seria aquesta?
Aquesta novel·la es titula Materials de construcció, de l'escriptora basca Aide Rodríguez, publicada aquí en català per l'editorial Periscopi, amb traducció de Pau Joan Hernández, ja el passat mes de febrer, o sigui, fa uns mesos.
I però ara el trobareu a les llibreries.
Sí, sí.
No està descatalogat ni res,
no,
eh?
No.
De fet, se n'estan venent com a xurros, perquè crec que aquest llibre és molt emotiu i molt emocionant, no?
És que és molt bèstia. És la primera novel·la de no ficció de l'autora. Per tant, ja sabem que el material, la matèria prima és... vida, no? Història de vida. I, de fet, està escrita com un dietari que comença el 5 de desembre del 2018 al costat del llit de l'hospital on el seu pare va tenir un ictus, no? I ella comença a escriure des d'aquell moment. I, bàsicament, el que escriu és la història, no?, la seva pròpia història de vida i de la memòria familiar que està marcada per l'addicció del seu pare a l'alcohol. Mhm. Uh-huh.
Que a més és una cosa, tenint en compte que l'autora és basca, és una cosa molt habitual. El País Basc es veu que té les, o sigui, té les estadístiques més altes d'alcoholisme d'Espanya.
Sí, de fet, segurament, i a més tenint en compte l'època en la que hauria de néixer el pare de Leider, crec que, si no m'equivoco, ella deu tenir 46 anys ara, doncs més o menys els pares d'aquella generació, que també van estar molt marcats per la postguerra, no? Pel postconflicte i per la dictadura, però també pel conflicte polític, no? Amb l'ETA. I de fet, és interessant perquè una cosa que comparteixen molt els dos textos és les ganes de parlar dels sentiments associats amb la vergonya i el rebuig, no? Que són sentiments contra els pares molt forts.
A veure, explica'm això.
Sí, sí. De fet, la cito en ella directament perquè diu: em fa vergonya escriure sobre el meu pare. La vergonya és una emoció vinculada amb la moral i la consciència, vinculada amb la censura, amb la mirada dels altres, amb el dubte que algú et pugui estimar. El seu símbol és la taca, aquella que no es pot netejar, aquella que trau totes les mirades.
I a més, quan tens un pare que té problemes amb l'alcohol, sempre ets la filla del borratxo, no?
Totalment. De fet, ella descriu, no?, com intenta evitar el seu pare pels carrers del poble on viuen, com intenta evitar les olors, com intenta evitar pujar al cotxe amb ell, no? O sigui, hi ha escenes realment molt, molt traumàtiques, perquè en realitat al final és posar sobre la taula una conversa que no has pogut tenir amb el teu pare.
Perquè no la va poder tenir en el seu moment, no?
No.
O sigui, és a dir, ja havia
mort. De fet, les dues expliquen que no ha set fins que han mort els seus progenitors que han pogut encarar-se a l'escriptura d'un llibre d'aquest calibre.
El tinc allà, el tinc a la tauleta de nit, però encara no l'he agafat, eh? I n'hi tinc moltes ganes.
Jo m'he passat l'estiu amb ell perquè m'ha fet molta, molta companyia. A més, és interessant perquè no són textos purament d'autoficció, no?, on el lector ha d'anar investigant a veure si això que ens explica és cert o no és cert, sinó que són textos on et diuen: ei, jo he viscut això en primera persona. El meu pare, la meva mare, eren així, van fer això, van fer això, i m'hi estic confrontant, no? Per tant, també és una invitació al lector, crec, que a confrontar-se amb les seves pròpies històries de vida.
I també és veritat que no cal que hagis passat per tot això per sentir-te representat, no? Perquè en algun moment tots els nostres pares, tant mares com pares, han fet alguna cosa que ens han fet sentir vergonya, o amb el que no ens hem sentit representat, o ens hem sentit assenyalat. Sí. Perquè potser han estat pobres, sí, perquè portàvem un cotxe que no era tan maco per anar al col·le quan ens venien a buscar, per mil coses, no?
Bueno, i que és molt difícil no parlar d'aquest trauma que t'acompanya tota la teva vida, i a més en aquests casos que no pots posar per escrit o sobre la taula fins que han mort, no? I en la majoria dels dos casos, o en aquests dos casos concretament, també han emmalaltit, no? Perquè la mare de la Domine emmalalteix d'Alzheimer i el pare de l'Aider acaba amb un ictus, no? Per tant, també és, no? Ens trobem filles i dones amb la responsabilitat d'haver de cuidar els seus progenitors.
Doncs escolta, m'encanten aquests dos títols, me'ls apunto: Materials de construcció de l'Aider Rodríguez, editorial Periscopi, i l'altre era Diré que m'ho inventa.
Diré que m'ho he inventat.
Edicions 62.
Edicions 62.
Doncs apuntadíssims els dos llibres. Moltes gràcies.
A
Júlia Ojeda, que llegeixes molt bé i ens agrada molt que ho comparteixis amb nosaltres. Nosaltres també llegirem, però demà parlarem de lligar, que és el que fem quan no llegim en aquest programa. És un no parar. Què us he d'explicar jo? 93207474, si teniu ganes d'explicar-nos històries de lligar, que no tot ha de ser trist i dur en aquest programa, i també donesidies@catradio.cat. Aquest programa l'hem fet possible la Carla Verdés, la Judit Pastor, l'Edu Arnàs, i qui us ha parlat, Montse Virgili, també l'Anna Escura.